Benvinguts a una nova edició de Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio, edició número 61 d'aquest divendres, dia 24 de gener. I estem els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, Joan Ribas. El sumari d'avui és que parlarem, com sempre, d'actualitat, d'estrenes que arribaran avui als cinemes. Bueno, hi ha una pel·lícula que ja es va avançar el passat divendres amb el seu format de 70 mm a la sala Fenomena, però ara ja arriba a la resta de sales. Estem parlant de The Brutalist. També arriba una pel·lícula d'animació molt recomanable, Flow. També el maestro d'esgrima, no, ara seria el professor d'esgrima, perquè el maestro d'esgrima era una altra pel·lícula espanyola de fa alguns anys, i també el record a dos directors que ens han deixat en qüestió de 24 hores, van morir els dos. Un d'ells, a millor el seu nom tampoc us dirà gran cosa, no va fer una gran carrera cinematogràfica, és un director francès que es deia Jeannot Schwarck, que va néixer a París el 1939, va morir amb 85 anys. Va ser un director sobretot de televisió i va rodar algunes pel·lícules als Estats Units. Nascut a França, va donar el salt als anys 60 dirigint moltes sèries de televisió com Ironside, Los Casos de Rockford, Kojak, Colombo, i després va donar el salt a mitjans dels 70 amb pel·lícules ja de Hollywood. Pel·lícules una mica de segona categoria, podríem dir. Una d'elles és la que nosaltres recomanaríem sobre totes. La primera va ser Bitxos, el 1975. Oh. Tiburón 2.
Sí, sí, sí.
La seqüela de la pel·lícula de Spielberg.
Sí, no, no l'he vist mai.
Del 1978. Després faria el 1980 una pel·lícula romàntica, un clàssic per mi del romanticisme, que es va titular En algun lugar del tiempo,
sí.
Possiblement la seva millor pel·lícula, indiscutiblement llargmetratge, Christopher Reeve, Jane Seymour, una història de viatges en el temps, una meravellosa partitura de John Barry,
sí.
I la pel·lícula que estava molt bé.
Sí, que va ser un fracàs a la seva època, un fracàs total i absolut, vull dir, no sol aquí, que va estrenar al Balmes i va durar una setmana, al Balmes antic. Però ja venia que era una pel·lícula que no va tindre gens d'èxit. En canvi, avui en dia està considerada quasi
una pel·lícula de culte, no?
Sí,
curiosament, aquestes pel·lícules que ha passat als anys.
És molt curiós, perquè inclús hi ha un club de fans no? I cada any es reuneixen on es va rodar la pel·lícula d'aquell hotel.
De l'hotel d'aquell de la costa dels Estats Units.
Es vesteixen igual i fan un sopar. Sí, hi ha un Facebook.
Una mica friquit, això, no?
Sí, però bueno. Sí, no, jo no hi he anat mai, M'agradaria, però no.
A mi la pel·lícula em va agradar en la seva època, ja em va agradar quan la vaig veure i l'he vist dos o tres vegades més i reconec que és una pel·lícula molt maca, molt ben rodada. Christopher Reeve, Jenny Seymour fan una extraordinària parella i la música de John Barry indiscutiblement és una gran part de...
Hi ha també bastanta música clàssica.
També, sí, és veritat. Sí. I després el 84 faria Supergirl, aquesta adaptació femenina del Superman.
Sí.
I Santa Claus The Movie, el 85, en la qual tancaria una mica la seva carrera cinematogràfica als Estats Units. Rodaria alguna que altra pel·lícula, però no va ser destacable. Ja tornaria a la televisió rodant capítols de Smallville i altres sèries.
Smallville,
no?
També de Superman.
Bueno, descansi en pau, Jeannot Schwarck. I ara parlem d'un altre director que moria un dia després que aquest, el David Lynch, David Keith Lynch, que va néixer a Missoula, a Montana, als Estats Units, el 1946, i moria aquest passat dia 15 de gener a Los Angeles, a Califòrnia, als 78 anys. Es veu que ja estava malalt des de fa un temps, d'un enfisema pulmonar. Es veu que fumava moltíssim,
ja,
des de fa molt de temps, no?
Em sembla que van dir des dels 9 anys.
Des dels 9 anys que
sí,
fumava.
Bueno, és que antigament... Antigament hi havia nens que fumaven. Ara potser hi ha més educació, però és possible, eh? El meu avi també fumava des dels 14 anys i també va morir d'això. Mm. Sí, sí.
Pues ja no sortia de casa seva, el que passa que degut als incendis de Los Angeles es veu que això va agravar la seva malaltia, es va tindre que canviar el domicili de la seva filla on va morir, no? Bueno, qui va ser David Lynch? Un director totalment...
Un visionari, no?
Un visionari, un home que va canviar totalment els paràmetres d'explicar una història, no? De canviar totalment el cinema. Si als anys 70 ja va haver una renovació per part de Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma i altres, quan va arribar David Lynch va ser una altra renovació total, podríem dir, per al seu estil cinematogràfic, no? La seva primera pel·lícula sí que més o menys va tindre èxit va ser L'Hombre Elefante, que possiblement sí. És la pel·lícula no tan passada de voltes com les altres,
bueno,
no?
La Cabeza Borradora, no, jo no l'he vist, no l'he vist mai, però va ser una pel·lícula que va donar molt per parlar a molta gent. També és una pel·lícula de culte,
sí,
que jo no l'he vist, i que va ser una de les que va obrir els cinemes Casablanca aquí a Barcelona, en l'any, no sé quin any seria, 80 o per allà.
Sobre el 80, sí.
Sí.
Va estar molt de temps per rodar aquesta pel·lícula perquè no tenia capital, va tindre que anar demanant diners a la institució, a l'American Film Institute i a altres amics i familiars, i va estar com ben bé 5 o 6 anys per rodar-la i es va finalment finalitzar el 77, no? Cabeza
Borradora. I bueno, sembla ser que Mel Brooks va veure la pel·lícula i va pensar que era l'home, bueno, el director ideal per fer l'home elefant, l'home elefante, que era aquella història de...
Real, basada en...
Sí, real, en l'època victoriana, un home que havia nascut amb el cap deforme i, bueno, i l'explotaven...
En
que...
circs.
Sí, bueno, això amb espectacles i coses d'aquestes. I bé, llavors un metge es va interessar per la seva enfermetat, perquè va dir que això era una enfermetat, i la història, a mi és la pel·lícula del David Lynch que més m'agrada, és que les demés o no les he vist o no m'agrada gens.
És complicat, no?, entendre el món de David Lynch. No sé,
perquè és la més normal, potser.
Sí, perquè la història, a veure, no és normal, però bueno, és sensible.
De la forma com està explicada.
Sí, a mi, jo me la vaig veure, uf, mare meva, quan la van estrenar.
Curiós Mel Brooks, no? Un home
especialitzat
en comèdia, tant com director com actor, i que va produir-li, després de veure Cabeza Borradora, que inclús aquesta de Cabeza Borradora, deia Stanley Kubrick, o he llegit que Stanley Kubrick també li va agradar moltíssim aquesta pel·lícula. No?
Ah, això no ho sabia.
Bueno,
jo és que no l'he vist, tampoc t'ho puc dir, perquè no m'ha cridat mai l'atenció. No. I sí que era molta polèmica, deien que era molt estranya, però no l'he vist mai.
John Hart interpretava el John Merrick, aquest personatge real a L'Hombre Elefante, Anthony Hopkins el paper del metge, no? I va ser, curiosament, una pel·lícula en blanc i negre.
Blanc i negre.
Va ser un èxit comercial, no?
Bueno, sí, no,
bé,
va
no?
funcionar, sí, sí, sí. I bueno, va arribar, em sembla que no en va guanyar cap, però va tindre diverses nominacions als Oscars.
Vuit, va tindre vuit nominacions.
No sé si em sembla que no en va arribar a guanyar cap, o un o així, perquè si no recordo malament, a lo millor recordo malament, però em sembla que no, va ser a l'any de Toro Salvaje, que també era en blanc i negre, i que es van portar tots els Oscars més o menys aquell any. Crec que era el mateix any. Però ara ho dic de memòria, eh? No...
A partir d'aquí ja va treballar en un superproductor de l'època, el Dino De Laurentiis, que li va encarregar Dune, ara que està de moda perquè s'ha fet aquestes dues noves versions dirigides per Denis Villeneuve, la versió que va fer David Lynch de Dune, que es podia veure a Movistar fa poc temps.
Que a mi m'agrada més que les que han fet ara.
Sí?
T'agrada més? Pel meu gust, pel meu gust.
Deien a l'època que no s'entenia.
Bueno, és que el llibre és molt dens, sí, bueno,
sí. Els llibres, perquè crec que són 4 o 5 llibres, sí, sí, tota aquesta saga de Dune. I sí, jo també la vaig veure ara, perquè no l'havia vist a la seva època, i comparant la moderna, pues, tampoc estava malament. El que passa que
estava molt ben feta.
Se la va encarregar bastant, la crítica,
sí,
no?
Sí, se la va encarregar. Època.
També perquè era molt llarga i la gent potser no aguantava...
I després arribaria pues, el seu gran èxit Terciopelo Azul, Blue Velvet, no? On treballaria per primera vegada amb el músic, el compositor que ja l'acompanyaria a la resta de films, Angelo Badalamenti.
Veus,
no?
Aquest sí que era bo de músic.
Sí.
Vull dir...
Home, a L'Hombre Elefantes també tenia una gran partitura de John Morris.
Sí, sí, és cert.
Que era el músic habitual de Mel Brooks.
Sí,
i era aquí, un gran compositor.
I aquí van fer una cosa molt sèria, els dos, o sigui, no van fer res de comèdia ni
John Morris ja l'he escoltat alguna vegada al nostre
programa,
partitura.
Sí, no, sí, és bo. Bueno, o almenys era bo. Però bueno, no, el Badalamenti també,
També va fer un canvi a la televisió, perquè va fer una sèrie com Twin Peaks que no entrava dins dels paràmetres de sèries de televisió vistes fins a aquell moment, no? Totalment diferent.
No l'he vist mai, tampoc.
La famosa Laura Palmer, no? Que...
No, estava bé la sèrie. Per exemple, Mulholland Drive, que l'he visionat ara una altra vegada aquests dies, tenia que ser, era el projecte que fos l'episodi pilot d'una sèrie, al final no va ser, i van fer una pel·lícula, que també aquesta pel·lícula m'encanta a mi, aquesta història,
no l'he vist
les tres
mai.
Històries que hi ha de... La que vol ser actriu, la dona amnèsica, el director de cine que està influenciat per la màfia, tot allà barrejat, pues, és una pel·lícula que m'agrada.
Bueno, Blue Velvet també era una història, la famosa orella, no? Trobada, aquell pla dels bombers, la orella, i després els personatges del Dennis Hopper, del Dean Stockwell i de la Isabella Rossellini, que crec que era parella d'ell, del David Lynch en aquella època, o van ser parella durant alguns anys, no? Inland Empire, Carretera Perdida, altres pel·lícules de David Lynch, i si abans deies tu que L'Hombre Elefant era la pel·lícula més normal entre cometes d'aquest director, La Carretera Perdida, La Història Verdadera,
sí, aquella era bufona,
dins
sí.
Que també era estranya, no? Perquè veure un home
sí,
tan gran allà
sí,
en un tractor,
tractor
viatjant
però
per les carreteres
era mona, veus, aquella sí
era sentimental,
era més sentimental perquè ell tenia un motiu per agafar el tractor i anar
sí,
a fer el viatge
armà i tot allò, sí, sí. Sí, doncs mira, aquestes dues, perquè les altres és que a part que no les he vist. És que no les he vist.
La Història Verdadera va tindre crítiques bastant positives, va ser nominada a la Palma d'Or, dues nominacions als Globos d'Or, i també l'actor principal Richard Farnsworth va estar nominat als Oscars a la
sí,
millor...
aquell senyor gran que no va guanyar, però...
Exacte,
però estava bé.
Sort. David Lynch va guanyar algun que altre premi, per exemple la Palma d'Or al Festival de Cannes del 1990 per Corazón Salvaje, aquella
sí, que també
passada
va ser
a la rosca,
molt
no?
Polèmica també, molt, molt. Aquesta sí que l'he vist, però no recordo res.
I li van donar l'Oscar honorífic fa 5 anys al David Lynch, aquells Oscars que no es veuen, no? Darrerament
sí,
a les
no
cerimònies.
Veuen, sí.
És una pena que no es vegi.
Jo crec que sí, que aquesta gent que realment ha fet molt per al cinema...
Perquè deien que és que volien atreure públic jove i el públic jove, quan sortia això, desconnectaven. No ho sé, això van dir. Jo és el que més m'agradava.
Sí. Bueno, pues realment un innovador, un home que va canviar-ho tot el cinema i la televisió, inclús amb Twin Peaks... un home que pot agradar o no, pots entendre o no les seves pel·lícules, però un magnetisme i una qualitat, perquè a més, a part de director de cinema, va ser guionista, artista, pintor, productor de música electrònica, o sigui, tenia moltes facetes dins de la seva vida cultural en general, no? Que era un home molt, molt actiu, realment una gran pèrdua, aunque portava ja alguns anys retirat del cinema.
No,
i ara escoltarem
tants anys retirat del cinema, no?
Ara escoltarem un tema al piano que realment està molt bé i que ens servirà per tancar aquest homenatge a David Lynch comentant la seva darrera aparició cinematogràfica. Gran música, la composada per John Williams, per Los Fabelman, que ens serveix per acomiadar avui a David Lynch, amb la seva darrera aparició cinematogràfica, que jo quan vaig veure la pel·lícula no el vaig reconèixer. Sí,
no,
clar, veient
tampoc.
Els títols de crèdit ho vas veure. David Lynch, John Ford. La darrera escena, o quasi darrera escena, on Spielberg jove entra en un despatx i allà està John Ford, i explicant lo del horizon, que té que estar a dalt, este que està a baix, al mig, i era David Lynch.
Sí, està molt bé allò, està realment... Bueno, a mi la pel·lícula em va agradar, però això sobretot, sobretot això.
Bueno, pues la darrera aparició del David Lynch al cinema de la mà d'un gran cinèfil com és Steven Spielberg. Continuem aquí a Cinerama i en aquest cas, després d'aquest record, aquest homenatge a aquests dos directors, Jeanette Swark i David Lynch, si vols entrem a parlar una mica d'algunes estrenes. L'Agustí ha vist pel·lícules que es van estrenar fa algun temps, però que suposo que voldries comentar una mica, no? Has vist Alien Romulus?
Jo sóc un fan d'Alien, no havia tingut temps de veure-la i a mi no em va desagradar.
A mi sí.
El que m'has dit que...
No desagradar, no em va agradar. Desagradar tampoc.
Mira, Prometheus em va agradar molt menys que aquesta.
A mi més.
Aquella
la vaig trobar més original.
Sí, però no em va...
Aquesta és que és un recull de tota la saga.
I l'Alien Covenant estava bé i aquesta et recorda, et fa una memòria a l'Alien.
Ah,
i a Prometheus també, a Varios. Sí.
A totes.
I no, vaig trobar que estava bé, curiosa, tots els bitxets corrents allà perseguint-los. No, a mi la veritat que m'ho vaig passar bé. És veritat el que has dit tu, que els actors potser no tenen carisma.
No tenen cap carisma.
Però a mi jo la vaig trobar molt correcta.
Sí, si no has vist Alien ni Aliens, les dues primeres, indiscutiblement és una bona pel·lícula de ciència-ficció i de monstruïllos, no? Però, esclar, si has vist les altres, jo crec que aquesta queda en un segon pla en quant a categoria, no?
Clar, perquè això són seqüeles i mai la seqüela podrà, excepte casos molt concrets, no poden superar la...
Però els grans èxits de Hollywood sempre... tornen i tornen, ara mateix tornarà d'aquí un temps el nou Superman, que dius, fa falta?
No.
Una altra vegada?
No.
I ara hem vist moltes vegades darrerament al cinema, no? I
no han funcionat.
I no han funcionat.
La de Bryan Singer va ser un fracàs absolut i després es va fer una altra,
sí,
aquella de l'Hombre de Hierro, que tampoc va funcionar.
Bueno, però funcionen bé les plataformes, això...
Això no ho sé.
Que també es mira més... Jo crec que mira més quasi la plataforma que l'estrena al cinema.
És molt possible, sí, sí, indiscutiblement. I l'altre que has vist?
Wolves, aquesta del Brad Pitt i el George Clooney, que l'he trobat molt correcte. Es nota que hi ha una química entre ells, que són amics, això es veu a la pel·lícula.
Bueno,
i vaig passar l'estona, dic, per passar l'estona, i al final veus que són bones persones i que porten a l'altre allà a casa el seu pare que el vigili, i no, jo m'ho vaig passar bé.
I al final quasi és un homenatge a Dos Hombres i un Destino, no?
Sí.
Sense
sí.
arribar. I, bueno, és un divertimento. Ells dos ho van passar bé, suposo, robant-la, es nota, no? I seria una espècie de Joque Noche de l'Scorsese allà,
sí,
en un personatge.
Sí, perquè sí, passa tot aquell
el jove,
nit,
no?
allò que estàs allà, sí.
Sí, no, és una pica... que curiosament no es va arribar a ser a les sales, sinó va anar directament a Apple.
Directament a Apple TV, exacte.
I ni tan sols allò que a vegades fan una setmana.
No.
Hi ha pel·lícules que s'han estrenat i han dit una setmana en cinemes i després ja passa a les plataformes, ni això.
No.
Ni passes de premsa, res de res.
Bueno, potser als Estats Units no sé si s'arribaria
no,
a estrenar.
No, tampoc.
Jo crec que no, que tampoc. No. No sé, coses estranyes de la distribució. Apple igual considera que amb la seva plataforma tenen suficient i...
Home, l'última de la Jennifer López també va anar directament a...
A Netflix.
Sí, a Netflix. A la plataforma.
Però en aquest cas igual ja la Jennifer López ja...
Aquella no. de que va dintre d'un robot i que el mou i...
No l'he vist.
I també una de Blitz... una que va sobre la Segona Guerra Mundial, els bombardejos a Londres, també va arribar directament a la plataforma.
A la plataforma, sí.
Bueno, són curiositats d'aquestes grans plataformes que tenen molts calés i que...
I són les que produeixen les pel·lícules.
I a millor això fa que la gent s'apunti a Apple, no? Per veure, mira, m'apunto i a veure ja et quedes.
En canvi s'estrena cada cosa que dius.
Pues sí. Escoltem ara un altre tema del David Lynch, en aquest cas música d'Angelo Badalamenti, un gran compositor que desgraciadament ens va deixar l'any passat. Una història verdadera, una curiosa partitura diferent. Avui no escoltarem Twin Peaks, que s'ha escoltat moltíssim aquests dies, però escoltarem aquesta partitura d'Angelo Badalamenti, que està força bé. Thank you. Magnífic aquest tema, aquesta banda sonora en general, composada per Angelo Badalamenti per la pel·lícula del David Lynch, Una història verdadera. I si fa un moment, abans d'escoltar aquest tema, parlàvem d'Apple Televisió, de les pel·lícules i llargmetratges, hi ha una sèrie que nosaltres hem vist, que també te la podria recomanar, no sé si l'has vist o no, Agustí, que es diu Sugar. Sugar.
No, m'han parlat molt d'aquesta sèrie.
És una sèrie bastant curiosa. Colin Farrell és el seu protagonista. Un home expert en trobar persones desaparegudes, no? Que tota l'acció passa a Los Angeles, excepte un pròleg al Japó, i que vesteix impecablement, molt elegant, en un descapotable dels anys 50-60, i és amb moltes referències al cinema negre, perquè a més ell és un cinèfil, li agrada molt el cinema negre, i de tant en tant van sortint escenes de clàssics del cinema negre, no? Tenen més o més relació amb la història que explica el capítol o no, i van sortint allà, no? Referències a, doncs, jo que sé, El sueño eterno, El combaltés i altres clàssics del cinema de Hollywood. I bueno, li carreguen trobar una noia desapareguda, que és la neta d'un productor de Hollywood molt poderós, i és tota aquesta 7-8 capítols, crec que són aquesta sèrie, i està molt bé, no? Referències molt al cinema negre, El sueño eterno, Chinatown també té alguna petita referència allà, i que cap al capítol 6 hi ha un canvi que sí, no direm quin és.
Sí, vale.
I, bueno, de moment et quedes una mica com dient què ha passat durant els 6 capítols anteriors, no? Però està bé. Més el Fernando Meirelles és un dels directors d'alguns capítols de la sèrie. El detectiu es diu John Sugar i està bé, no hi ha violència, ell no li agrada portar pistoles, però com li donen la pistola que diuen portava Glenn Ford a Los Sobornados, la porta. És l'únic moment que diu que vol una arma perquè és de la pel·lícula Los Sobornados. Bueno, o sigui, moltes referències cinèfiles, no, cinema negre...
No crec que la pistola de Los Sobornados fos de veritat. Seria de...
Però bueno, és la gràcia de...
Són 8 episodis que això ja motiva, perquè si són molt llargues ja...
Bueno, és la primera
temporada, però 8 episodis, aquests encara...
No sé si
ja
s'ha fet la segona o no, però sí, al final queda una mica així com dient, bueno, igual funciona i tiré cap a davant. Bueno, és d'aquestes sèries originals, els actors estan molt bé, Amy Ryan seria altres de parella més o menys que li donen el contrapunt, i personatges una mica estranys, no? Com sempre hi ha el todopoderós productor de Hollywood que millor amaga alguna cosa que es pot explicar o no. Sugar es diu la sèrie Apple TV. I tornem ara al cinema d'estrena a les sales de Barcelona. Tenim una pel·lícula que es va estrenar el passat dia 17 que no l'havíem vist, que es titula El juicio del perro.
Ah, sí.
Vols parlar tu, Conxita?
No.
No vols parlar? No te va agradar?
No.
Bueno,
em va agradar El gos, sí.
El gos està molt bé. És una pel·lícula francesa, bueno, franco-suïssa. Sí. La directora i l'actriu principal és la Letizia Dosc, que és una actriu suïssa i que ha dirigit la seva primera pel·lícula, i parla, diuen, basada en fets reals, no sé si és això, al judici a un gos que mossega una dona i per això el volen fer un judici per declarar-lo innocent o culpable. La història en si és un drama, lògicament, no? És una pel·lícula animalista que defensa els animals, el que passa que hi ha moments de comèdia una mica delirants en alguns personatges que surten per allà al mig, el qual et fa una mica sortir d'aquesta història, no? No és del tot rodona, home, està bé perquè no arriba als 90 minuts,
ja.
I doncs això, els que us agraden els animals... I...
Pues no sé si agradarà els que els agraden els animals.
Tampoc és una pel·lícula familiar, no penseu anar amb nens petits, perquè hi ha alguns moments una mica escatològics i diàlegs una mica passats de voltes. El juicio del perro. I ara entrem a les estrenes ja d'aquest divendres dia 24. Hi ha dos molt importants. De qual que vols que parlem primera, Conxita?
És igual.
T'és igual?
Per mi no.
Bueno, parlem de The Brutalist, que és la pel·lícula de moda.
Sí, sí, és lo que el viento se llevó d'aquesta època.
A veure, jo he sentit adjectius com colossal, la millor pel·lícula del segle XXI.
Una cosa, sí, sí. Una
pel·lícula...
Fixa't, del segle XXI, eh? Sí, sí. Han passat 25 anys només, però...
Una obra mestra. I, bueno, pues jo diria que, per exemple, volia començar i avançar del títol, ¿Qué tienen en común películas como Gigante, El Padrino 2, La Puerta del Cielo? ¿Qué tienen, va, en común estas tres películas?
Que duran molt, molt. Que duran més de 3 hores.
Exactamente, la seva llarga durada, que son tres obras mestres de la historia del cinema, y que Gigante, por ejemplo, pot parlar i parla del somni americà, no? De com sí. Una persona, com és el personatge que interpreta James Dean, del no-res, arriba a la cima del poder i dels diners.
Però no acaba molt bé.
El Padrino 2, ja aquí parlaria també de la cima del poder en un altre estil i de la immigració. No?
El que passa que hi ha dues històries al Padrino.
Ja, però està molt bé.
Sí, parla de la immigració, no? Sí.
De l'arribada a principis del segle XX
Està molt bé, sí.
A la ciutat de Nova York.
Lo de l'Isla d'Elis, tot allò està molt bé.
I és una pel·lícula molt dura en la part de Robert De Niro i molt dura també en la part d'Al Pacino, que està... una autèntica meravella, i La Puerta del Cielo, que direm, també ens parla de la immigració que arriba de països d'Europa, molts de països de l'est, que arriben als Estats Units perquè allà algú li s'ha dit que poden arribar a tindre de tot el somni americà i es troben amb el que es troben, no? També una gran pel·lícula de 4 hores en aquest cas, no? Ben bé,
bueno,
la versió íntegra.
A veure, és que es van fer diversos muntatges. Em sembla que la primera eren 5 hores, després es va fer un altre muntatge. Bueno, i a cada país que s'estrenava canviaven el final. Mm-hmm. Que a França jo la vaig veure i era en final, i aquí era un altre. Vull dir, no sabien què feia amb la pel·lícula, anaven remuntant...
Per mi és una obra mestra, una gran pel·lícula.
És una pel·lícula que està bé, però és massa llarga.
Sí, però està bé, està molt bé, i és molt, molt dura també la història sí. Que ens explica, no?
Sí, però hi ha escenes molt llargues.
Sí, de Valls, concretament. Però bueno, volia ser una mica Michael Cimino en aquella època, volia ser el Coppola fent el Padrino.
I també es va estrellar.
També.
Un
no,
altre.
Bueno, el Coppola amb el Padrino no.
No, dic el Cimino.
El Cimino, pobre, sí, va acabar bastant malament. Bueno, pues ara arriba The Brutalist, que el que té en comú en aquestes tres pel·lícules és que dura 3 hores 30, en 15 minuts d'intermig, eh? I el títol, jo no sabia de què parlava el brutalista, no? I es veu que és una rama de l'arquitectura que ve després de la Segona Guerra Mundial, de la postguerra, on s'utilitza els materials en brut, no? Edificis molt grans, però realment sense cap estil arquitectònic concret, no? I també s'utilitza molt les formes senzilles i sobretot l'hormigón, no? L'hormigón, que és un material...
Formigó.
El formigó, que és un material teòricament econòmic per construir. Es veu que al món hi ha moltes cases d'aquest estil brutalista, no? Que és l'estil que té el protagonista.
I brutalista ve de brut...
també podria ser
perquè llavors és en català.
Exactament. I és l'estil que utilitza aquest arquitecte que arriba a l'any 1947.
Bueno, això no ho saps. No saps ni què és.
No.
No ho saps.
Però el que aplica a l'edifici que va construir, sí. És aquest estil.
És aquest estil, jo no ho sabia, no tenia ni idea, vamos, però bueno, si tu dius és això, ja està.
És el que he llegit jo, sí,
bueno,
és clar.
Vale.
Alemanya va existir una escola d'arquitectura i de disseny que es va dir Bauhaus, i que molts d'aquests arquitectes van fugir quan va arribar el nazisme i van emigrar als Estats Units, i allà van crear també una nova escola, una nova Bauhaus, i són aquestes dues rames de l'arquitectura i també del disseny, no? I és aquesta història d'aquest home que fuig de la Segona Guerra Mundial, dels nazis, de la persecució...
Tampoc saps ben bé. És que no saps ben bé res.
Bueno, la pel·lícula s'inicia ja amb l'arribada a Nova York.
I ja no es veu res.
I no, està rodada la càmera en mà, seguint molt fosca, no? La pel·lícula està rodada en un sistema que es va utilitzar molt als anys 50 a Hollywood, el sistema VistaVision,
sí,
que venia després del CinemaScope i sí, abans del Cinerama.
No, el Cinerama és dels anys 50, eh?
Sí, però més o menys va ser la mateixa.
Sí, sí, sí.
Els 50 va arribar a la televisió i es, sí, van,
es van... Es van començar a fer coses per... Sí,
per
sí,
portar la gent a les sales de cinema, no? I està rodada en VistaVision, no arriba ben bé a ser 70 mil·límetres, però quasi, no? I el fenomen la setmana passada es va estrenar en cel·luloide, es va estrenar en aquest sistema, després ja avui suposo que ja arribarà digital a la resta de sales, no? Bueno, pues hem dit que és una pica colossal, una obra mestra, no sé què. A nosaltres ens va deixar bastant indiferents. No sé si és que anem contracorrent o és que hem vist molt de cinema, que ja pot ser, no?
Bueno, és que el que té és això. Tu no saps ell d'on ve. Bueno, se suposa, però no saps si ha estat en un camp, no se sap res.
No.
Ve en un barco i llavors es veu l'estat de la llibertat. Ah, ja estem aquí. Vale.
Home, ja t'ho pots imaginar que estan fugint d'una Europa devastada perquè més deixa enrere a la dona i a la neboda, no?
Però elles sí que estan en un camp.
Sí, havien estat.
I no les ha trobat.
Exacte.
I ell marxa.
Bueno, igual ha tingut la sort que no ha anat a un camp, però ha fugit i arriba a Nova York i allà es troba amb un cosí que viu a Filadèlfia. I que,
sí, a Filadèlfia, sí.
Al principi pues, bueno, el recolza una mica amb la seva arribada a un altre país.
És que a més té sort. Sí. Te'n dic que... I el tio té sort. Mm. És que no acabo de dir... És que és molt dur, és que no sé què... Pues, sí, té sort dintre de tot. Mm-hmm. Bueno, quan està amb el cosí no sé si treballa. Va per allà...
Bueno, hi ha un moment que hi ha unes cadires allà de disseny que suposa
que tampoc era... saps aquella cadira.
Se suposa que és l'estil Bauhaus, con lo qual se suposa que ell les ha portat o les ha dissenyat. No?
Per vendre-les... Les ha portat, no crec.
Bueno, no. Les han fet allà, suposo, no? No sé, és una pel·lícula que la primera part no està del tot malament.
No, la primera part, però jo pensava que aniria per una altra banda. Pensava que aniria pues, això d'una família, que jo pensava després vindrà la dona i serà una família que intentarà, doncs, com fa el cosí, que té una botiga, que inclús ha canviat el nom perquè... els noms jueus no estan ben vistos. Jo pensava que seria una cosa així, però no és una cosa així. A més, hi ha tantes coses que no expliquen
que dius... Bueno, que queden perquè tu les pensis. I a veure, és una pel·lícula que ens va deixar indiferent al veure-la, però que hem estat dies després parlant de diverses escenes i coses que no acabaven de...
Negre.
No acabaven de quadrar en la història o no acabaven d'entendre-les o pensaven que no estaven ben explicades. Jo penso que és això, que aquest director que
vol,
és...
Vol que cadascú es faci la seva història, sí, no?
Suposo, el director és Brady Corbett, que havia sigut actor i ara crec que és la seva tercera pel·lícula. Ha trigat ben bé uns anys en portar-la endavant perquè el projecte ve del 2020, com va començar la pandèmia.
Sí,
no?
També ho tenia malament, sí.
Tenia altre repartiment on estava Marion Cotillard i altres actors. No es va poder fer en aquell moment i uns anys després va al final aconseguir pues, calés per portar-la endavant i amb el repartiment actual, no? Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, que és el que està millor per mi dels, de tots,
sí,
està
sí,
molt bé.
Potser, sí, sí.
I pues, això és una pel·lícula que sí que pot servir per cineclub, per parlar, per
sí,
la controvèrsia,
hi ha,
no?
Tantes col·loqui. Hi ha tantes coses que no queden explicades que és perquè cadascú es faci la seva, no?
Clar, parla de moltes coses, del problema de anar tant de la teva pàtria, arribar a un país desconegut, intentar lluitar per tirar endavant, també el racisme imperant en aquell moment, l'aprofitament dels rics, de la gent pobra, de l'estat d'Israel, de la creació de l'estat d'Israel, perquè ells són jueus i en algun moment també es parla d'això, i de coses més grosses que no acabes d'entendre molt bé, no? També hi ha un viatge a Itàlia, a Carrara, per que ja és una població on hi ha el marbre blanc, no? Realment és meravellosa aquella escena concreta de que es veu el marbre mullat. I la fotografia està molt bé, el disseny de vestuari també està força bé, la música en algun moment és massa grandiloquent, en altres és tot el contrari, tampoc aquests músics joves tampoc m'acaben a mi de convèncer del tot. El músic és un compositor que tampoc el conec jo de res, és molt jove, és, ho diré demà, bueno, és el marit de la Stacey Martin, que és la que fa de filla del milionari, no? És el Daniel Bloomberg i és un compositor jove, sobretot de música electrònica, que diu que ell no sap llegir música.
Bueno, això hi ha...
Hi
ha músics que no saben llegir música i ara no diré cap nom, però alguns n'hi ha.
Bueno, l'arquitecte aquest no és real, no és un personatge real que va existir, tot i que l'epíloc sí que sembla que estem parlant d'algú que va existir.
Però tot això s'ho inventen.
Exactament, però suposo que està basat en algun personatge real. Es veu que tant el director com la seva dona, que també és guionista de la pel·lícula, venen de família d'arquitectes, amb la qual cosa, bueno, alguna cosa hauran posat allà dins. I, bueno, pues, és una pel·lícula a veure? Sí, feia falta 3 hores i mitja...
No,
penso que no, que es podia haver retallat, perquè inclús hi ha alguns moments que no acabes d'entendre molt bé les històries de tots els personatges que li s'ha passat, i a mi això em posa una mica nerviós.
La dona com...
És un estil molt a lo Paul Thomas Anderson,
sí,
que és un
així.
Director que tampoc jo he trobat que m'hagi agradat molt el seu estil de cinema. I bueno, pues, ara també hi ha hagut una controvèrsia, que per cert... ahir dijous, doncs, per tant, nosaltres gravem el programa el dimecres, ja es donaran les nominacions dels Oscars.
Ah, és veritat.
Ja sabrem,
bueno,
les pel·lícules nominades.
Al final sí, no?
Sí.
Sembla que s'han...
Que es farà a principis de març la cerimònia
d'entrega. Sí, perquè es havia dit que no, que havia una comissió d'aquestes que deien que no era el moment de fer festes, sí. Però sembla que al final sí que es farà.
Pues hi ha hagut bastant controvèrsia perquè l'editor de la pel·lícula ha confessat que en algun que altre moment s'ha utilitzat la intel·ligència artificial dins de la pel·lícula. Concretament amb la veu de l'Adrien Brody, que parla en alguns moments en húngar, magyar, crec que és l'idioma, no? I que com no el domina del tot, pues es veu que la intel·ligència artificial ha duplicat la seva veu perquè... sí que sigui a l'idioma real, no?
Home, se suposa que és d'allà, clar.
Igual que el disseny de la biblioteca que veiem, que és espectacular, també està feta una mica amb intel·ligència artificial.
Però això és lògic, no van a fer allà a construir una biblioteca?
Sí, però bueno, són coses que a vegades millor treuen mèrits a la pel·lícula. A l'Adrien Brody l'han donat el premi, el Globus d'Or, com a millor interpretació. Jo crec que surt una mica del pianista.
És sí, com si fos, sí, és igual. És que tota la pel·lícula fa la mateixa cara. Cara de pena.
No, jo crec que cara de no entendre res de lo que li està passant. Li passen moltes coses a la
però,
pel·lícula.
Però clar, el pianista era una pel·lícula que s'entenia. S'entenia ben bé la història.
I que ell ho feia molt bé.
S'entenia, però aquesta...
Jo crec que és això. Posa cara de no saber molt bé què li està passant al seu voltant, no? Quan... té el gran èxit de la biblioteca, després no, després la creació d'aquell santuari que vol fer el milionari, després no, o sigui, no acaba d'entendre molt bé què li està passant a la seva vida.
Però té sort,
dins de tot. Bueno, sí. Més o menys sí, té sort.
Sí, perquè, a veure, el milionari pot ser el que d'això, però l'ajuda...
També és un actor que és cert que després del pianista la carrera d'Adrien Brody va ser bastant...
Va fer alguna coseta, eh?
Sí, però no ha tingut una carrera realment...
Sí, va treballar amb aquelles del Wes Anderson.
Sí.
Sí, que ja saps que a mi m'agrada molt aquest director.
És veritat, sí.
Només falta això, ja.
Bueno, molta gent anirà a veure-la, de Brutalist.
Hombre, perquè tothom... I a més és d'aquelles pel·lícules que si no agrada no ho diran.
Exacte.
Però jo ho dic i ja està, a mi m'és igual.
A veure, no és que no m'agradi, m'agrada la primera part més o menys, la segona no tant.
Sí, quan arriba allà a casa del cosí, allà la pel·lícula ja promet.
Sí.
Després ja...
Es va perdent i sobretot hi ha molts... No sé si són forats de guió o que el director ha volgut no explicar... Depèn quines coses que tu pots imaginar que han passat, però millor no han passat, o sí han passat, però no saps com. Total, que és una mica brutal, per utilitzar una paraula de moda que té a veure amb aquest brutalisme arquitectònic d'aquesta pel·lícula. Nosaltres ara fem un petit parèntesis molt petit en música.
Un intermig, no?
La pel·lícula té una obertura que no és l'obertura clàssica de les grans pel·lícules.
No, perquè ja comença la pel·lícula.
Tres capítols en diferents èpoques i un epíleg que passa als anys 80.
I la mitja part que surt un rellotge que va tirant enrere.
Els 15 minuts, o sigui, que són 15 minuts clavats que no pots, que dius, ja podria ser una mica menys, no? Però bueno. Escoltem una de les cançons que va utilitzar el David Lynch a la pel·lícula Blue Velvet, que es titula In Dreams. La va cantar Roy Orbison i a la pel·lícula feia que cantava el Dean Stockwell. Aquella escena on està Isabella Rossellini, Dennis Hopper i el Dean Stockwell en un micro vol dels anys 50 cantant In Dreams.
Yeah, a candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right. I close my eyes then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All the
time. I ja ens queda poquet, hem d'anar una mica de pressa, parlat d'algunes escenes, dos més que hem pogut veure aquí a Cinerama Eixample Barcelona Ràdio. Una és El professor d'esgrima, pel·lícula francesa dirigida i en un petit paper també surt el Vincent Pérez, i és una pel·lícula ambientada a finals del segle XIX, el 1887 a París, i ens parla dels duels que hi havia en aquell moment, tant a pistola com a esgrima, no? I ens parla d'aquesta història. També surt una dona que és feminista, és periodista.
Sí, però és que ara és el que toca.
I toca, és aquest capítol que sempre tenen que posar algunes vegades i que vol saber com lluitar o fer un duel amb espasa, no? I és aquesta, El professor d'esgrima, que vam veure ja fa alguns mesos,
sí, i tant,
al Festival de Barcelona. Una història correcta, que bueno, no estan malament rodada les escenes de duel, i que es veu que a França això dels duels va durar ben bé fins al 1967, que crec que va ser el darrer duel que va haver.
A la pel·lícula surt, sí, va durar molts anys. Sí.
Bueno, pues és una pel·lícula històrica, curiosa, no molt destacable, però que es té que veure, El professor d'esgrima. I ja per darrere, pel·lícula que nosaltres recomanem i molt, és una pel·lícula que ens arriba des de Letònia, és una coproducció entre França, Bèlgica i Letona, i Letònia, que es titula Flow, un mundo que salvar, una pel·lícula d'animació.
De quin color és el gat?
Negre.
No.
Per què?
Diu que és gris.
Ah, bueno, en algun moment sí que us sembla més gris, però en general jo crec que és negre, no?
Bueno, no sé. Hi ha també una controvèrsia.
Amb el color exacte.
Amb el color exacte, perquè diu que el director ha dit que és gris. Mm-hmm. Però bueno, es veu negre, no?
Jo crec que sí, en algun moment sí que el seu color canvia, no?
Bueno, és una pel·lícula ecològica també, no? Que parla de totes aquestes coses que estan passant, pues, com per exemple el que ha passat a València amb l'aigua i el que està passant amb el foc i totes aquestes coses, no? I llavors és un gatet, no, dius?
Un gat, sí.
És un gat que és molt mono, amb uns ullets de color groc. I bé, el gat viu, bueno, no sé, allà tampoc se sap exactament, allà viu solet en una casa, un jardí tot ple de figures. Bueno, és clar, és una fantasia. I fins que un dia, pues, comença
Arribar l'aigua.
Arribar aigua.
I cobrir tot. Tot el planeta. És una pel·lícula apocalíptica, podríem dir, on els éssers humans no es veuen en cap moment, no saben no, què ha passat. No?
Ni parlen, els animals no parlen.
No parlen, tampoc. Sinó únicament s'expressa amb el seu idioma, no? Els,
sí, meu. I,
els bueno, gossos.
Després hi ha gossos i hi ha uns ocells. Uh-huh. Sí, sí, està...
Està bé perquè ell finalment aconsegueix entrar un petit vaixell de vela on es van reunint diferents races d'animals, no? Des del que tu dius, un gos, el gat protagonista...
com aquestes cigonyes o
sí, no sé,
sí,
quin
com
tipus
d'animal. Unes aus, però no sé exactament
què són. Una espècie de monos, que són lemurs, d'aquests que volen robar-ho tot i agafar-ho tot i ser propietat. I és aquesta convivència que s'estableix entre tots aquests animals de diferents races per intentar arribar a algun lloc, a algun port. També surt per allà una balena que sembla una balena prehistòrica, no? No sé si és que al cobrir-se tot d'aigua ha sortit allà perquè té com, bueno, la forma d'una balena però amb moltes crestes, no? Que sembla més prehistòrica. La pel·lícula està molt ben realitzada, està feta tota per ordenador amb un equip de 20 persones.
Va guanyar el Globus d'Or.
A la pel·lícula d'animació, sí. Suposo que també s'emportarà l'Oscar possiblement d'animació.
Sí, és possible, sí.
I és una pel·lícula molt recomanable, molt ecològica.
Sí, per tota la família.
Sí, sí, en aquest cas. Sí, sí. No espereu una pel·lícula Disney, no té res
no,
a veure
no
les pel·lícules
veure,
Disney.
No.
Els animals no parlen. I el director és un director molt jove, que té 30 anys. És un director especialitzat en videojocs, que havia fet alguna que altra pel·lícula d'animació sol, i en aquesta pues, bueno, ha tingut que rodejar-se d'un equip, no?, per crear aquest
oh,
món.
No, és una cosa que...
I està molt ben, la pel·lícula és molt bé en general, és pues, això, és una pel·lícula que tindrien que veure tothom per comprendre, ara que ha arribat el senyor Trump a la Casa Blanca i que està en contra del canvi climàtic, que el canvi climàtic possiblement arribarà algun dia a acabar amb el món. No? I
és... Bueno, no sé si és el canvi climàtic o és el... pues això, els desastres. Desastres ja han hagut sempre, però bueno... Uh-huh.
Flow, un mundo que salvar, realment es té que salvar aquest món d'alguna forma i nosaltres tenim la força, no? Els animals pobres pues, bueno, estan allà i fan lo que poden. No és una pel·lícula molt recomanable per tot tipus de públics. The Brutalist, pel·lícula...
Que no és per tot tipus de públics.
Difícil, complicada i, bueno, us pot agradar o no, pel·lícula en controvèrsia i també que pot servir per fer discussions al sortir de la sala, i El professor d'esgrima, aquesta pel·lícula francesa històrica de duels a França a finals del segle XIX. Són algunes de les escenes que hem pogut veure, no les hem pogut veure totes.
No.
Totes, i això aquesta setmana no han arribat tantes, no, Agustí?
No,
quantes tens? 7, 8?
Sí,
bueno,
sí.
Està baixant
no gaires,
una mica,
no gaires.
Està baixant una mica la quantitat. Bueno, pues ens acomiadem ja avui en aquesta edició número 61 de Cinerama i ara el que escoltarem serà Isabella Rossellini cantant a la pel·lícula Blue Velvet. En recorda aquest gran director David Lynch que ens ha deixat en 78 anys i nosaltres tornarem la propera setmana.
Fins la propera.
Adéu. Love was ours.
gone was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory.